Passen 6 minuts de les 10 del matí.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Estem aquí al Penedès en xarxa fent una roda política que gira al voltant de la finalització de la fi de l'estat d'alarma, que comporta una sèrie de relaxació d'un conjunt de mesures, unes mesures que estem repassant aquí al Penedès en xarxa i que estem comentant precisament amb representants polítics. Ens acompanya el Josep Maria Ribes, l'alcalde de Sant Sadurní, l'Imma Ferret, alcaldessa de Santa Margarida i els Monjos, i el Pep Carreras, alcalde de Santa Oliva. Els hem presentat tots ells fa pocs minuts i ara, de fet, obrim micròfons perquè iniciarem la tertúlia que en aquest cas condueix la nostra companya des de Domeny Ràdio, la Lourdes Meronyo. Bon dia, Lourdes, de nou.
Molt bones, Laia, de nou, doncs, presentats i fent una mica de recordatori als nostres oients que s'hagin incorporat ara a les 10. Doncs, si us sembla, el Josep Maria Ribas ja coneix una mica el mecanisme, i mai Pep us explico una mica com funciona, jo us faig preguntes, però entre vosaltres podeu parlar, és a dir, no cal que espereu que jo us doni pas, sinó que quan més mogut sigui, millor, així més divertit. Així doncs, em queda doncs, començar amb les preguntes, que és, hem passat, i ho heu comentat una mica durant la primera mitja hora, hem passat d'un estat bastant restrictiu, òbviament per la tensió sanitària que hi ha hagut, però clar, ara de cop i sobte, el dissabte semblava que tot s'acabava, que la Covid desapareixia, que doncs, hi havia aquesta relaxació que vèiem de 6.500 persones, capitals, bueno, el que hem vist ja a tots els mitjans de comunicació. La pregunta és, creieu que ha arribat massa ràpid aquesta final de l'estat d'alarma, que s'ha passat de moltes restriccions a molt poques, en comptes de ser una mica més paulatí? Josep Maria, comencem amb tu, si et sembla bé.
Bueno, efectivament, a l'obrir el que és l'estat d'alarma sembla que s'hagi acabat tot. Jo crec que no és que hi hagin que les restriccions ja no hi siguin, perquè hi són igual, no? Doncs l'únic que hi ha és que en aquest cas bars i restaurants poden obrir fins a les 11 de la nit, però les restriccions de que han de ser 6 per taula, que no, bueno, o les reunions de 6 o 4 per taula en els restaurants, és a dir, això no ha canviat absolutament res. Només hi ha aquesta llibertat de doncs, que a partir de les 10 podrem sortir al carrer, i aquí doncs, és on cadascú ha de posar la seva part. Queda clar doncs, que sí que hi havia aquesta sensació com de llibertat, que ja no tenim res i tot s'ha acabat, que cosa que no és així, que hem de recordar que les imatges que es veuen o el que han pogut suportar cada un dels pobles que ara estem aquí a la ràdio, amb aquestes petites festes que s'han fet a les diferents poblacions, també és un col·lectiu més jove doncs, que també té ganes de poder sortir, i potser també en aquest cas és un col·lectiu que doncs, la pandèmia també li ha afectat molt. Queda clar que les relacions personals en aquest col·lectiu s'han doncs, vist molt, molt afectades, a la gent gran sobretot, però també la gent jove també ha passat en aquestes relacions de trobar-se, d'interactuar, doncs, que tot això amb l'escola mateix, la universitat, tot això ha provocat aquestes ganes, diguéssim, de sortir, de festa i de tornar-se a relacionar. Però han canviat poques coses, és a dir, que podem sortir a partir de les 10 del vespre, que fins i tot podrem anar a sopar en un restaurant a partir de les 11, però les mesures s'han de continuar seguint, sobretot les mesures de precaució. Jo espero que doncs, la nit del 8 al 9 va ser només aquesta possibilitat de festa, i també doncs, ara es vagin relaxant doncs, aquests temes de poder sortir i, per tant, doncs, de tornar diguéssim, a un normalitat com teníem doncs, quan no hi havia la pandèmia, i per tant doncs, aquestes festes va ser aquest moment, però esperem doncs, que tot això també es relaxi, però queda clar que aquí cadascú ha de posar de la seva part, per suposat que des dels ajuntaments intentarem doncs, que es respectin totes les mesures, però individualment, és a dir, si aquesta pandèmia té una cosa, és que individualment s'ha de vèncer, i cadascú aquí ha de posar la seva part per poder-la vèncer.
Uh-huh. Imma?
Sí, realment, com bé deia el Josep Maria, no? Jo m'atreviria a dir més el fet de que s'hagi acabat l'estat d'alarma, que de fet ja era una cosa prevista des de fa 5 mesos quan es va declarar i es va preveure doncs, que hi hauria aquesta fi de l'estat d'alarma i que no deixa de ser una qüestió una mica jurídica, no? En la qual doncs, el fet de que hi hagi un estat d'alarma vol dir que hi ha una sèrie de drets individuals que es veuen minvats o limitats i ara d'aquesta manera doncs ja no hi són, no? Però no vol dir que les mesures hagin desaparegut en absolut. La pandèmia continua viva, continuem fent-hi front i realment les mesures s'han vist modificades molt, molt, molt lleument, no? De fet, ara qui les modifica ja té la potestat a les comunitats autònomes, en aquest cas la Generalitat de Catalunya, amb el Departament de Salut i sempre avenint-se amb les dades sanitàries que en cada moment hi siguin, no? I realment aquestes restriccions que s'han vist una miqueta minvades són molt lleus, no? A banda doncs, que això ja ens permet poder tenir aquesta llibertat de moviment, sobretot en l'hora nocturna que abans no teníem, no? Però realment, com també deia Josep Maria, és un fet de que tothom entenguem que encara no hem superat aquesta situació d'emergència sanitària, que hi hagi superat l'estat d'alarma. No vol dir que no estem en emergència sanitària, perquè tota la sanitat està en alerta encara, en el sentit doncs, de que en cada moment les dades epidemiològiques han de ser les que ens guiïn per les mesures que després adoptarà les autoritats sanitàries amb el Procicat i les resolucions que es dictin des de la Generalitat, no? Però realment hem de ser molt conscients que hi hem de fer-hi front entre tots i tenir la consciència molt clara de que si no hi posem de la nostra banda no podrem aturar o millorar i avançar cap a la recuperació aquesta tan anhelada que tenim de poder tornar a fer vida social amb totes les activitats que ara de cara al bon temps ens agradaria poder tornar a fer, no? I que l'any passat doncs, no vam poder fer amb la normalitat que hi estàvem acostumats. Per tant, el que cal és aquesta presa de consciència individual de que s'ha acabat l'estat d'alarma, que ens permet fer algunes coses, però en absolut les mesures s'han de relaxar i realment doncs, hem de prendre, bueno, els municipis fem tot el que podem per assenyalar-ho també i per fer la difusió necessària per dir que la gent s'ha de vacunar, que les vacunes s'estan duent a terme, que això ens ha d'ajudar a poder-nos recuperar cap a la normalitat i aquest camí cap a la normalitat encara va molt a poc i sempre de la mà de les dades epidemiològiques i sanitàries que es dictin en cada moment, no?
Uh-huh. Pep?
Sí, hola, sí. En primer lloc, bon dia, Joan Maria. Hola, Imma. Bueno, Imma, no tinc el plaer de conèixer personalment.
Espero no ens coneixem dia, encara.
Quan surti tot aquest estat,
sí. Bueno,
la pandèmia puguem trobar-nos. Joan Maria, sí, Joan Maria tinc el plaer de conèixer-lo personalment. Aviam, referent al que estava comentant, estat d'alarma, crec que, bueno, la meva opinió, d'acord? En aquest cas, no crec que en aquest cas hagi tingut que ser a través de la justícia o a través d'un sistema judicial al qual ens ha sigut que treure aquest estat d'alarma. Per què? Perquè crec que en aquest cas Salut té molt a dir, tenia molt a dir i hem d'estar agraïts encara que en aquest cas aquí al nostre país el Procicat encara pugui marcar aquelles pautes de seguretat que són necessàries per tirar endavant aquest el dia a dia, no? Sé que l'estat d'alarma es va treure judicialment, estem d'acord que teníem uns drets els quals havien estat menguats per aquest estat d'alarma, però crec que això ens ha fet molt, molt de favor el tirar endavant aquest tipus d'estat d'alarma perquè ha fet que sí o sí aquesta malaltia pugui ser més continguda. Per tant, tal com he dit abans, vull dir, no crec que s'hagués hagut de treure l'estat d'alarma en aquest cas per a part judicial, però sí a través de Salut. A través de Salut és que havia d'haver marcat aquest fort estat d'alarma a través de les seves mesures sanitàries de cada comunitat o cada país o cada estat.
De fet, el Josep Maria posava sobre la taula un tema del que dèiem el dissabte, gent jove, òbviament la gent, tothom ho hem passat malament, és a dir, no podem dir que sigui una qüestió d'edats, hi ha persones que no han pogut veure la seva família, persones doncs, que han mort, n'hi ha molts morts, persones doncs, que han perdut la seva feina, és a dir, al final és una crisi o una guerra, si podem dir, que té dos caires, el social, l'econòmic i el sanitari. I un dels sectors que vèiem aquest dissabte era el jovent, no? La pregunta és, clar, ens hi posem doncs, que el jovent doncs, té altres preocupacions al cap, però està molt lligat a que l'oci nocturn, de fet, malgrat aquestes aixecat la fi de l'estat d'alarma, no podia obrir, de fet, s'estan queixant des de l'oci nocturn que porten quasi un any tancats. Creieu que si l'oci nocturn pogués obrir, s'evitarien aquests botellons i, per tant, a vosaltres no us donaria tanta feina d'anar perseguint els que teniu policia local, amb la policia local, altres han hagut de contractar seguretat privada. Creieu que seria una fórmula més bona dins del que cap per evitar tots aquests efectes col·laterals, per dir-ho d'alguna manera? Pep, comencem amb tu.
Sí, crec. Positivament en que si bars i altres discoteques i sales de festes tinguessin possibilitats de poder obrir, crec que seria positiu perquè doncs, bueno, aquesta gent pràcticament estaria dintre d'un espai controlat amb el seu aforament en tot moment amb el tant per cent que marqués la Procicat i per tant sabries que tindries un tant per cent de gent, de jovent, en un lloc segur, controlat i no estarien al carrer sense mascaretes i fent bueno, fent de festa la disbauxa que en aquest cas porten els botellons.
Imma?
Jo crec que l'oci nocturn barrejat amb joventut, bé, una cosa és l'oci nocturn i l'altra és el fet de que els joves durant aquest any no han pogut fer la seva vida de joves que els agradaria fer, no? I a banda de l'oci nocturn crec que són moltes altres coses més que no han pogut fer, perquè si una cosa que hem copsat almenys des del servei de local de joventut, el que hem vist és el fet de no poder-se trobar amb els seus amics, més enllà de que sigui de nit o de dia, no? Sí que és cert que l'oci nocturn, nosaltres és un municipi que no tenim espais d'oci nocturn, però que sí que el fet d'aquests botellons que es duien a terme, doncs, bueno, els tindrem igualment, no? Més enllà de que estiguin oberts als bars o a les sales d'espectacles nocturns. Però realment el que ens preocupa a nosaltres amb el jovent és, a banda doncs, de com treballen la seva part d'ocis, és tota la seva part de relació social que han perdut, no? I és una miqueta el que ens han traslladat aquesta enyorança de poder fer la seva vida en normalitat, de trobar-se amb els seus amics, si són 10 o 12, no perquè sí, hagin de ser 6, no? I són joves, i la gent, i tots hem passat per aquesta etapa de la vida tan, bueno, tan rica i tant que ens fa encaminar cap al futur dels adults, no? Però que realment el fet de no poder desenvolupar-se com ells els agradaria, poder-se expressar, poder fer l'esport com ells voldrien, perquè l'esport també és una part important, o almenys al nostre municipi és una part de molt important del jovent, doncs, bueno, tot això encamina a uns riscos que això també ens preocupa moltíssim, que és els riscos de la salut mental, no?, amb la gent jove. I és un dels aspectes que la pandèmia ha posat més sobre la taula i les dades, malauradament, des de salut ens arriben també, no?, que l'índex de malalties psicològiques o inclús psiquiàtriques entre el jovent s'ha doncs, agreujat i ha augmentat amb aquest any de pandèmia. Per tant, a banda de treballar com ha de ser l'oci nocturn entre els joves, un aspecte molt important és el treballar aquests sentiments i com es canalitzen aquestes emocions contingudes que no han pogut expressar durant tot aquest any i que des dels diversos àmbits, tant des dels instituts com des dels equipaments que treballen amb joves, des de serveis socials, des de l'àmbit cultural, dins totes les vessants esportives i tot el que té lligam amb els joves, doncs s'ha de treballar en conjunt i és una de les coses que nosaltres com a municipi estem intentant fer-hi front perquè ens preocupa i molt.
Totalment d'acord, a més s'estan donant casos de molta depressió entre el jovent i, sí, i fins i tot algun intent de suïcidi que hem vist a les notícies. Et dono tota la raó, Imma, la veritat és que és un tema preocupant i de fet una de les coses que jo he dit durant, que hem dit aquí al Penedès en Xarxa, és que encara no sabem les conseqüències que tindrà psicològicament, no pels joves, sinó pels adults, és a dir, pels més grans una mica, perquè hem estat continguts, hem estat en un estat d'alarma, d'alerta constant de si ens trobem amb algú, si ens podem contagiar, si podem contagiar. Al final, tot això, un any sencer, i el que queda, que esperem que no sigui tant, és constant, et dono totalment la raó i és un tema que m'ha agradat que traguessis, Imma. Josep Maria, anem per tu.
Bueno, jo estic molt d'acord amb el que han dit tant la Imma com el Josep i sobretot en aquesta última part la Imma, no? Amb el tema del jovent, pues el tema de la salut mental és una de les coses que afectarà més degut a la restricció que hi ha hagut de no poder sortir. Jo abans ja també ho apuntava. Normalment quan una persona acaba l'institut doncs està pensant en el tema de la universitat, com serà, com es desenvoluparà dintre d'aquest mitjà i resulta que li diuen que ha d'estar a casa seva davant d'una pantalla i anar seguint les classes. Tot això afectarà i per tant no ho veurem ara, però sí que a mesura doncs, que vagin passant el temps jo crec que ens afectarà molt. Esperem que la pandèmia doncs vagi en remitint i per tant doncs tornar un altre cop a les coses al seu lloc i esperem que doncs puguem fer el mateix que fèiem abans i això sí, millorar les coses que abans es feien i degut que la pandèmia doncs també hi ha hagut algunes coses que ens han portat que es podien millorar. Però efectivament cada col·lectiu ha passat la pandèmia amb unes circumstàncies diferents. Les persones més grans, per la feblesa que et dona l'edat, en sigut els més castigats, sobretot amb mortalitat degut a la pandèmia. Les persones joves doncs, també, per la seva constitució, doncs, no els hi ha afectat tant el que és el tema de la pandèmia, però els ha afectat amb altres vessants, sobretot de sortir, de tindre relacions, en aquest cas, socials, que també ha afectat a moltes famílies que acostumades doncs, a no veure's les 24 hores al dia, que pel que sigui, pel treball, el treball que s'ha fet a casa, es veuen les 24 hores al dia i són unes relacions que normalment abans no estaves acostumat. Per tant, de diferents edats, siguin gent gran, mitjana edat o gent jove, doncs el tema de la pandèmia ha afectat. El que preguntàveu, que era a l'inici l'oci nocturn, doncs queda clar que com més diversitat hi hagi, doncs més fàcil és que es vagin doncs, movent la gent i, per tant, doncs, les concentracions no siguin a un sol punt. Però sí que és cert que també aquestes concentracions, aquest oci nocturn, estàvem acostumats a fer-ho d'una manera. A causa de la pandèmia hi haurà unes normatives que canviaran el que era l'oci nocturn. Per tant, no sé si estem, diríem, prou mentalitzats per un oci nocturn diferent al que teníem abans de la pandèmia. Per tant, tot això s'ha d'anar fent en mica, però sí que és veritat que a part de poder sortir doncs hi hauran unes conseqüències, hi han unes conseqüències i en aquest cas amb els joves és sobretot, com s'apuntava, doncs el tema de la salut mental.
Anem a per la darrera pregunta, perquè ens queden 5 minutets i mig per anar amb els tres. Com veieu el futur? Creieu que... A veure, està clar que el dia 23 es faran una revisió d'aquestes mesures del Procicat. Creieu que podem tirar enrere per la relaxació? Com veieu el futur, Josep Maria? Comencem amb tu.
Bé, jo crec que el futur és esperançador. Hem de tindre present que, doncs, com també s'ha dit, doncs, que el tema de la vacunació va a un ritme, jo crec, bastant acceptable i, per tant, doncs, amb aquest 23-26% de la gent vacunada, cada cop hi haurà més gent, cada cop la franja d'edat es baixa més per posar aquestes vacunes i crec que és l'únic remei, almenys que hi ha fins ara, al meu entendre, doncs, que pot parar el que és el tema de la pandèmia. Per tant, quanta més gent ja hagi vacunada, el contagi hi és, però doncs, l'afectació cada cop és menor. Per tant, jo el futur el veig que anirem a millorar i així ho espero que anem a millorar, però també veig que el que és aquesta malaltia no, no l'erradicarem, és a dir, que tindrem de conviure amb ella, i crec que és molt probable que, com fins ara ens donaven la vacuna del grip, doncs serà una vacuna que jo crec que any rere any doncs es tindrà que anar posant per anar, doncs, que sigui realment una malaltia que quedi, doncs, com estàvem ara amb el tema del grip. Per tant, espero que a mesura que vagin avançant la vacunació, les restriccions també crec que es aniran sent més relaxades i anar tornant una miqueta a el que és la realitat que teníem fins fa, doncs, pràcticament un any i mig. Per això encara queda un cert recorregut per poder-ho fer, i per tant, com més gent hi hagi vacunada, el que diuen, no? Que com més gent, més dificultats tindrà aquest virus per caminar, doncs esperem, doncs, que aquesta sigui una de les solucions, i per tant, cadascú qui fa el que voldrà, però jo des d'aquí sí que recomano, doncs, que la vacunació, perquè és una manera, doncs, de poder erradicar o almenys parar la propagació d'aquest virus.
Imma?
Doncs sí, una cosa hem après d'aquest any de pandèmia és de que, bueno, ens hem hagut d'adaptar a una nova situació totalment desconeguda, inèdita, i que ningú ens haguéssim imaginat mai haver de gestionar, sobretot els que hem estat al capdavant dels municipis. Però realment, bueno, és una crisi sanitària que va néixer de forma de l'emergència sanitària, que ha derivat en crisi social i econòmica, i això ens ha posat en alerta de que moltes maneres de fer, moltes estructures i moltes, bueno, la gestió de moltes àrees que estàvem acostumats a fer-ho d'una manera, ara ha canviat. I realment penso que el futur ha de ser esperançador, perquè no pot ser d'una altra manera, i sobretot haver après d'aquest passat pandèmic, que esperem acabant ben aviat, i conviure-hi, perquè com deia José María, el virus segurament hi haurem de conviure molt de temps, i sobretot l'esperança en que la ciència i la tecnologia aportin cada vegada més estudis i més mesures per fer-hi front, de manera, doncs, que aquestes vacunes que ara ens eviten emmalaltir-nos, doncs puguin ser també evitar-ne el contagi, perquè sobretot ens permetin fer aquesta vida social que anhelem, doncs, el més aviat possible i més ràpidament. Però sí que és cert que ens ha canviat les maneres de fer, i això, hi ha maneres de treballar, com el teletreball o les reunions telemàtiques que mai ens haguéssim pensat que s'implantessin tan ràpid, doncs han vingut per quedar-se, no? Per tant, hi ha aspectes que aquesta crisi ens ha fet adonar de que hem de millorar moltes coses com a societat, i realment penso que sempre n'hem de treure aquesta part bona, diguéssim, per com a millora del progrés i de la societat en si, no? Per tant, jo espero que això, que puguem superar-ho amb aquesta millora per la indústria, per l'economia, per la societat en si, i sobretot atenent-nos sempre a les mesures que ens diguin des de salut per poder fer-hi front el més aviat possible.
Mm-hmm. Pep, ràpidament,
sí,
un minutet.
No, ràpid. Bueno, completament d'acord, anem a millorar, això està molt clar, i una cosa hem de tenir en compte, la mascareta es quedarà, vull dir, és ha començat a formar aquí entre tots nosaltres es fa un any, i siguem conscients que continuarà durant molt de temps vivint entre nosaltres. Bueno, els números, la grip, quantes grips han tingut aquest any? Pràcticament molt poques, menses. Per tant, la gent gran, els que no som tan grans i altres, vull dir, sabem que quan arribi l'hivern i quan algú et vegi pel carrer amb la mascareta, sabrà que portes mascareta per precaució, no perquè estiguis malalt. I per tant, això és algo molt positiu, perquè fins ara a l'aeroport hi veiem algú que venia d'algun país asiàtic amb una mascareta i deies, ostres, què li passarà? Estarà malalt? Què tindrà? No. L'únic que feia aquella persona era previure's, o en aquest cas ella, preveure que no pogués contagiar el possible grip que pogués portar amb altres persones, i pràcticament això és la mascareta, és prevenció per no emmalaltir els companys, i per tant ha vingut per quedar-se, i bueno, i referent a la vacunació, a la que tinguem el 100% de vacunació, tal com ben bé ha dit el Josep Maria, seran recordatoris anuals, i amb això aprendrem a combatre aquest virus.
Només em resta acomiadar, i em sembla que ho fa la companya, la Laia.
Bé, doncs, moltíssimes gràcies a tots per participar. Ha estat molt interessant parlar d'aquest final de l'estat d'alarma, doncs, amb tots vosaltres, Josep Maria Ribas, Pep Carreras, Imma Ferret, i també moltes gràcies, Lourdes, per conduir-ho i fer-nos-ho molt, molt i molt fàcil. Ara fem una parada per les notícies i seguim.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un nou repàs a les notícies del Penedès en xarxa i us expliquem que l'Institut Eugeni d'Ors ha inaugurat una placa en homenatge a les víctimes del feixisme. Al voltant del projecte Llibertat Afusellada, que ha impulsat el Departament de Socials de l'Institut Eugeni d'Ors, aquest dilluns s'ha inaugurat una placa en homenatge a les víctimes del feixisme i els deportats als camps nazis. El projecte s'inscriu dins de la xarxa Mai Més Contra el Feixisme, de la Miquel Mauthausen. A banda de treballar el termini i el temari lectiu, s'estan fent també altres activitats complementàries per tractar valors com la democràcia i els drets humans. Una de les activitats són les xerrades que fa la historiadora Assumpta Montellà. Montellà ens explicava ahir que la resposta dels alumnes a aquestes xerrades està sent molt positiva. L'impulsor del projecte a l'Institut Eugeni d'Ors és el professor de filosofia Jordi Buc i ens explicava que la tasca dels professors és vincular la història amb els esdeveniments més actuals. Més d'un centenar d'empreses del Garraf i l'Alt Penedès han rebut els distintius Biosfer de la Cambra. La Cambra de l'Alt Penedès, la del Garraf, junt amb l'Ajuntament de Barcelona, Turisme de Barcelona i la Diputació de Barcelona, han atorgat el distintiu del Compromís per la Sostenibilitat Turística de Destinació Barcelona Biosfer a un total de 109 empreses de les comarques de l'Alt Penedès i del Garraf, després d'haver desenvolupat i presentat models de negoci sostenibles i respectuosos amb l'entorn. Concretament, 36 empreses de l'Alt Penedès i 49 del Garraf han renovat la certificació i 24 s'han incorporat de nou al programa en les dues comarques. El Compromís basa la seva metodologia en el treball al voltant dels 17 objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, que en els darrers mesos, com a conseqüència de la pandèmia, ha incorporat noves mesures que fan referència a la seguretat sanitària reconegudes pel segell Safe Travels. I us comentem, d'altra banda, que hi ha hagut un enderrocament de l'antic Club Les Palmeres a Segur de Calafell. L'antic Club Les Palmeres de Segur va començar a ser enderrocat aquest dilluns. Tancat des de fa anys, l'edifici estava totalment saquejat. Durant temps va ser motiu també de conflicte amb els veïns per les ocupacions conflictives que hi havia. A més, ara hi havia un perill estructural, ja que parts de la coberta s'havien enfonsat i totes les dependències estaven saquejades i plenes d'escombraries, la qual cosa era un focus d'insalubritat. També s'havia produït algun incendi. L'enderrocament el realitza de manera subsidiària l'Ajuntament per eliminar un punt que pot ser conflictiu. En el seu lloc quedarà un solar. L'alcalde, Ramon Ferrer, explica que amb la demolició s'acaba amb un lloc que pot suposar un risc. Assenyalava també que l'immoble és propietat d'una entitat financera. Per agilitar els treballs, el consistori realitza l'enderrocament que posteriorment cobrarà per part de la propietat. Els veïns de la zona havien demanat solucions, ja que assenyalaven que l'antic club era un punt de conflicte d'inseguretat. I afegirem també en les notícies en xarxa, entre altres qüestions, un altre aspecte que té a veure amb l'àmbit de la cultura a la comarca de l'Alt Penedès. En aquest cas perquè tornen les sessions de l'Aula de Cultura als Monjos. Aquest divendres que ve tornaran les sessions de l'Aula de Cultura a Santa Margarida i els Monjos, organitzades per l'Ajuntament. A les 5 de la tarda d'aquest divendres, als Jardins de la Masia Mascatarro, es programa la conferència La vida alegre del paral·lel barceloní, a càrrec del professor Marc Giovanni. És necessària la inscripció prèvia, trucant al telèfon 93 898 0211. Repetim, 93 898 0211. L'aforament estarà limitat i controlat. Penedès en xarxa. Des d'un lèrdula, la ràdio del Penedès, Canal
passen 7 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa.
Amb el bon temps arriben també propostes que vinculen el vi i el territori. Propostes a l'aire lliure per gaudir de la vinya, dels cellers i dels seus protagonistes. Amb la Covid el 2020 totes aquestes accions presencials es van haver de suspendre. Enguany però tornen al nostre calendari, això sí, amb canvis i adaptacions. Avui a la secció de l'Incavi parlem amb dos d'aquests esdeveniments que han tornat al calendari, el Vivid Empordà, i ho farem amb el Norbert Bes, director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, i també de la Fira del Vi de Falset, amb el seu alcalde Carlos Brull. Anem ara fins a Canal 20 Ràdio, on hi tenim la Gemma Urgell. Bon dia, Gemma.
Hola, molt bon dia, Laia. Doncs sí, avui parlarem d'aquestes activitats que han tornat al nostre calendari. De fet, aquí al Penedès també han tornat. A mostra d'això, doncs, són les activitats que s'estan organitzant cada cap de setmana als cellers, amb les seves terrasses de vins, o també la Primavera del Cava, que demà ja us explicaran aquí al Penedès en xarxa. Avui, però, aprofitant que el confinament comarcal s'ha acabat, hem volgut sortir del Penedès per conèixer aquelles activitats vinculades al món del vi i que han tornat al nostre calendari. Per començar, parlarem del Vivid Empordà. Ens n'anirem cap al nord i ho farem parlant amb el director del Patronat de Turisme, Norbert Bes. Hola, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Hola, molt bon dia. Comentàvem, per fi tornen les activitats al carrer, a l'aire lliure, poder gaudir d'una copa de vi amb aquests paisatges tan bonics que ens donen les vinyes en aquest temps de la primavera. De fet, el Vivid, aquests mesos d'abril i maig, no?, eren el mes de l'enoturisme a la Costa Brava, amb tota una selecció de propostes enoturístiques singulars. Enguany, tot i que tocaria celebrar la vuitena, toca celebrar la setena, és així, oi?
Sí, sí, és així. L'any passat es va haver de cancel·lar el festival degut a la pandèmia, perquè era just el mes d'abril, després de decretar-se l'estat d'alarma, i totes les activitats van quedar cancel·lades. Aquest any estem satisfets de com està anant, malgrat els canvis que hem hagut de fer i algunes activitats que s'han hagut de posposar degut al confinament comarcal. Llavors, moltes activitats s'han reprogramat del mes d'abril al mes de maig i encara s'estan duent a terme durant els caps de setmana de maig.
És a dir, aquesta edició l'heu encarat allargant el Vivid unes setmanes més, oi?
Bé, inicialment no estava previst allargar-ho, sinó que estava previst en un format híbrid, és a dir, activitats en format molt reduït, amb grups bombolla, i també estava previst activitats amb caràcter virtual. Un format híbrid, però moltes d'aquestes activitats presencials s'han hagut de posposar d'abril a maig degut al confinament comarcal que es va tornar a aplicar després de Setmana Santa. És a dir, per Setmana Santa, que va començar el Vivid just al cap de setmana de Setmana Santa, va anar molt bé i les activitats van tenir una gran acollida, però després de Setmana Santa, en decretar-se el confinament comarcal, moltes es van haver de posposar perquè molts dels seus assistents eren de fora de les comarques d'Alt i Baix Empordà, concretament, que és on es troben els cellers de la Déu Empordà, i s'han posposat al mes de maig, però tot i així, el nombre d'entrades que hem venut és elevat, un 83,2% de les entrades han estat adquirides, per tant, el balanç és positiu.
I ara que encara ens queden activitats al calendari, quines són, per exemple, destaquem-ne alguna, Norbert, de les coses que es poden venir a fer a l'Alt i al Baix Empordà en aquests cellers de la Déu Empordà?
Bé, una de les activitats més destacades són els esmorzars a les vinyes, que és una activitat que realitza en un espai obert, en petits grups, on es pot viure l'experiència directa de trobar-se amb una vinya i alhora també tastar productes de proximitat, productes de la terra, no? I que, bueno, és un dels aspectes que cal posar en valor i que, com a efecte de la pandèmia, també ha ajudat una mica la gent a conscienciar-se a favor d'aquest productes de proximitat i també d'aquest turisme de proximitat, no? S'està produint el que podríem dir un redescobriment del territori i d'això ens n'alegrem, no?, de que tots plegats, doncs, valorem doncs, aquesta proximitat i aquests productes quilòmetre zero que, bé, que estan tinguent molta acollida i que n'estem molt contents. I una altra activitat que també voldria destacar són les visites a elements patrimonials com a monestir de Sant Pere de Rodes. És combinar les visites als cellers conjuntament amb una visita a un monument emblemàtic del romànic com és el monestir de Sant Pere de Rodes, amb unes vistes fantàstiques del Golf del Lleó.
Exacte.
Són dos exemples que us voldria posar d'activitats que estan incloses en el Vívid.
Com bé dius, estem redescobrint el nostre territori, no? Estem veient que no cal anar a la Toscana o anar a Pavali per gaudir de vinyes, sinó que aquí al Penedès, a l'Empordà, al Priorat,
Correcte. Tenim
moltes zones i moltes activitats per fer. També ha estat un any complicat pels cellers, també ho ha estat molt pel sector turisme, per tant, entenc que els cellers han vist aquestes activitats o aquesta visita de turistes a les seves instal·lacions com un element molt positiu, oi?
Sí, i tant, ho han valorat molt i evidentment tot aquest festival s'organitza comptant amb el suport de la denominació d'origen Empordà i en total hi ha 32 cellers que estan adherits a la DEO Empordà i cal dir que ells ho valoren molt positivament perquè és un element dinamitzador del turisme tant de l'Alt com del Baix Empordà i sobretot d'aquest turisme de proximitat. I per tant, creiem que està anant bé el Vívid i que aquest producte continuarà tinguent sortida de cara a l'estiu. De fet, des del patronat estem impulsant també una promoció que s'anomena Vívid Insoli, que va més enllà del que és el festival, que serveix per promocionar precisament aquestes activitats d'enoturisme arreu de Catalunya. És a dir, es tracta d'un mapping virtual en format reduït que permet conèixer una mica com es treballa, com es treballava les vinyes i quines són les tasques que realitzaven des dels diferents cellers a l'hora de produir el vi i que aquest mapping, aquest vi vinits insòlit el anirem promocionant arreu de Catalunya en els propers mesos.
Doncs estarem amatents a aquesta iniciativa, i tant que sí, perquè de fet és això, a nivell, parlàvem dels cellers que en tenen aquesta bona rebuda, però a nivell del visitant o del turista, visitar un celler, poder gaudir d'una copa de vi en aquestes vinyes a l'aire lliure, és també 100% free COVID, no? Perquè estàs en llocs, espais oberts, en petits grups, per tant és el turisme ideal, no? Per aquestes èpoques també.
Sí, totalment d'acord. Són activitats en grups reduïts, majoritàriament en espais a l'aire lliure, en grups bombolla, que de fet és el que es promociona des de les autoritats sanitàries i per tant els cellers han realitzat tots els esforços i totes les inversions necessàries per garantir tots els protocols que han vingut marcats des del Procicat, però aquestes activitats s'han pogut fer durant la majoria dels mesos, diguem-ne, vull dir que no són activitats que impliquin un especial risc, sinó que són activitats a l'aire lliure i amb poques aglomeracions i grups reduïts. I per tant han anat funcionant i en aquest sentit considerem que també durant aquesta temporada tindran un gran èxit.
I ara ja per acabar, Norbert, quines són les coordenades? Què ha de fer la gent per estar al dia sobre el Vívid, per poder, entenc que s'ha de reservar les activitats, una miqueta quines són les...
Sí, totes les activitats es reserven a través de la pàgina web del Vívid i tot sempre és en reserva prèvia. Per tant, s'ha de consultar la pàgina web del Vívid, que també es pot consultar a través de la nostra pàgina web del Patronat de Turisme Costa Brava a Girona. Allà hi ha un enllaç al Vívid i a través d'aquesta pàgina web hi ha el sistema d'adquisició d'entrades. Per tant, tot està digitalitzat i en aquest sentit ningú ha de patir a l'hora de comprar les entrades i bé, i en tot cas encara en queden algunes que no estan exaurides, però la majoria s'han exaurit, però encara en queda alguna de lliure per aquests caps de setmanes del mes de maig.
Bé,
i sí. Els convido a que ho facin, que reservin i que vinguin doncs, a tastar aquests vins de la Déu Empordà i a gaudir de la natura de l'Ali del Baix Empordà.
Exacte.
Que segur que s'ho passaran bé.
I si no pot ser aquest mes de maig perquè s'han acabat totes les entrades, tenim també els mesos de juny, juliol, agost, no? I tot l'estiu per gaudir d'aquest turisme de proximitat.
Que s'organitzen els cellers fora del marc del que és el Festival del Vívid.
Molt bé, moltíssimes gràcies, Norbert Bes, director del Patronat de Turisme Costa Brava Girona. Moltes gràcies i molta vida al Vívid.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Adéu, bon dia. Ara un somni tan distant, sempre a les ordres d'algun fals profeta que s'ha oblidat que aquí tots som iguals. Ens ho paguem. Hem parlat del Vívid, en aquest cas Gemma, i també parlem de la Fira del Vi de Falset amb un altre dels convidats, oi? Exacte, ara viatgem cap al sud, com bé dius, anem directament cap a Falset, que enguany també estan de festa, concretament estan en plena o les acaballes de la Fira del Vi de Falset, i ho farem parlant amb el seu alcalde, amb en Carlos Brull. Hola, bon dia, Carlos.
Molt bon dia.
Què tal? Veniu d'un cap de setmana intens, no?, a la Fira del Vi de Falset. Potser no tant com les edicions anteriors, no?
Bueno, diferent. Ja portem 15 dies. La proposta que hem fet ha sigut una proposta molt diferent, en la qual hi ha hagut, doncs, una mescla d'actes presencials, actes online, i després el que hem fet ha sigut convertir tota la comarca en el recinte firal. I això, durant tot el mes de maig, la gent que vulgui, doncs, podrà reservar a través de la Fira del Vi, la web de la Fira del Vi, podrà reservar aquests tastos als cellers, i a peu de celler i a peu de finca podran realitzar, doncs, això, tastar i conèixer els productes i els productors i la manera que ho elaboren, i podran disfrutar i gaudir d'un, bueno, de primera, d'un paisatge, d'un producte excepcional i d'un territori, doncs, bueno, un territori fantàstic com el nostre.
De fet, posem-nos així en antecedents, la Fira del Vi de Falset es feia sempre el primer cap de setmana del mes de maig, no?, durant 3-4 dies, una cita...
El certamen és un certamen, doncs, podem dir-ho tranquil·lament, de 25-26 anys, perdona, i reconegut internacionalment. Llavors és un dels certàmens del vi, amb ja la mostra de la DOQ Priorat i dels productes de la DOQ Montsant, i és un certamen que teníem, doncs, bueno, una afluència de gent, unes aglomeracions, unes visites, una relació entre professionals i entre amants del vi, que, doncs, feia que hi hagués un cap de setmana ple d'activitats a tota la comarca, no només a Falset, sinó a tota la comarca, i això, doncs, clar, feia un certamen molt, molt, molt especial i que pràcticament podríem dir que era com la festa major de la comarca del Priorat.
De fet, és uns dies molt especials, una cita clau per tota la gent amant del vi, vull dir, qui més qui menys es trobava aquell cap de setmana a Falset, totes aquelles persones que els agradava el món del vi, allà s'hi trobaven entre tastos a la fira o, com bé dius, en qualsevol població de la comarca, tot tastant i gaudint, no?, dels vins de la Déu Montsant i la Déu Priorat. De fet, però, l'any passat sí. No hi va haver fira, però sí que hi va haver una altra mena de fira, no? Un format virtual, no? Us vau inventar, no? Us vau adaptar a les circumstàncies i no volíeu no fer fira, sinó que es va fer una fira diferent, no?
Sí, exacte. Aquesta ha sigut la premissa de la comissió i de l'organització. No deixar d'estar presents i de poder fer que la fira ajudi d'una manera o altra al sector. Un sector que està patint unes conseqüències arrel de la Covid-19, de la pandèmia, com molts sectors, no? Però el sector del vi, doncs, que es veu, i les nostres cellers, que són uns cellers que bé fan molta venda al sector de la restauració, si el sector de la restauració ha estat tancat, si tot el que són actes socials, culturals, també estan, han estat, doncs, restringits, doncs, evidentment, les ventes han fet. Llavors, què pensem sempre? Què hem pensat sempre? Com podem ajudar des de la fira al sector? L'any passat va ser una fira online, tot online, perquè el confinament era quasi total, i vam tindre molt d'èxit, vam tindre més d'uns 30.000 visualitzacions, i això ens va donar molta empenta a l'hora de poder, doncs, continuar pensant què faríem l'any següent. Aquest any teníem pendent el tema de la mobilitat territorial, vam tindre la sort, per dir-ho d'una manera, que es va obrir, i llavors el primer cap de setmana va ser un èxit total, la reserva de tastos i la gent que va poder anar a fer tastos. El cap de setmana passat també ha sigut, i entre setmana també està sent doncs, un èxit de reserves que estan fent, doncs, que hi hagi gent que se'n vagi a fer tastos als cellers entre setmana. Sempre hem pensat que la fira havia de ser com una eina, ara, actualment, amb aquesta situació, que ajudi al sector. I llavors això ens fa, doncs, ser imaginatius i ens fa ser resilients, no?, que és aquesta paraula que ara tots doncs, estem acostumats, que reinventar-nos i adaptar-nos a les noves situacions i a les noves circumstàncies.
Així.
Doncs això ho continuarem fent.
Així, doncs, aquelles aglomeracions que es veien, no?, allà al recinte de la zona del Castell i per Falset, ara s'ha repartit en tots els cellers i arreu del territori, no?, una manera també de diversificar i de generar aquesta mobilitat i també, doncs, de conèixer altres poblacions, altres cellers, més enllà de Falset. Com bé has dit, això creus que serà una característica que potser ha vingut per quedar-se en les properes edicions?
A veure, sota el marc de la Fira del Vi de Falset sempre hi ha hagut altres actuacions, altres actes. La nit del tas de les mines, el tas dels llocs, la nit de les garnatxes, la nit de les carenyenes... Falset ja, la Fira del Vi havia traspassat ja aquestes fronteres de Falset. I això, l'organització, que és l'Ajuntament de Falset, sempre ho ha entès i sempre ho entendrà així. Les aglomeracions continuaran quan puguem sentir, perquè nosaltres creiem amb la nostra festa de la Fira del Vi, en la qual el recinte firal és un recinte que està pensat perquè sigui un lloc amable, un lloc on presti poder fer un tomb amb els estants i que els productors puguin tindre el seu estant i puguin oferir el seu vi, però també pensem que aquesta fórmula de que el territori, de que els cellers puguin adherir amb una plataforma que tenim feta a l'Ajuntament i que a través d'aquí es reserva els tastos, això pugui continuar. Què vol dir? Doncs voldrà dir que la Fira del Vi no durarà només un cap de setmana, sinó que serà durant tot el mes de maig, com ara actualment, però que l'any que ve segurament doncs, serà el mateix, un cap de setmana molt fort, que serà l'1 de maig, 30 d'abril, 1 de maig i 2 de maig a Falset, en presència, i a partir del següent cap de setmana el més probable és que siguin aquesta fórmula de tastos reservats a través de la plataforma web de la Fira del Vi de Falset i que els cellers que s'hi adhereixin doncs, puguin rebre aquesta gent i que aquesta gent doncs, hi hagi aquesta interacció doncs, de provar el producte, de comprar vi, de parlar amb el celler, de parlar i de, bueno, de visitar la nostra comarca, que és el que a tots ens interessa.
I alcalde, així com les activitats que encara queden per poder gaudir aquest cap de setmana i els següents, en destacaria alguna, així per anar picant, perquè piqui l'am, la gent que ens escolta?
La nostra comarca és tot un escenari, i en aquesta època és un escenari amb unes llums, amb uns colors i amb uns paisatges excepcionals, i els cellers estan preparats, tots els cellers que estan adherits, que són més de 50, estan preparats per a rebre a la gent oferint-los els seus productes d'una manera molt, molt, molt simpàtica, molt amable, molt, molt, molt cuidada també, restringint el que són les normes de seguretat també, i vamos, la majoria ho fan tots ho fan a l'aire lliure, i llavors és un espectacle, a més també, després si fan el tas doncs, també poden fer alguna visita o podran doncs, anar a dinar, poden anar a menjar en algun lloc, en algun restaurant, i podran tornar a fer un altre tas a la tarda, podran bueno, disfrutar i gaudir de la nostra comarca.
De fet, abans que parlàvem amb el director del Patronat de Turisme Costa de Girona, el Norbert Vés, sobre el Vívid, parlàvem també d'aquest turisme de proximitat, no? De que ara ens n'hem adonat que al costat de casa, no gaire lluny, a una hora o inclús menys, tenim grans activitats per fer al voltant de grans paisatges. Al Priorat també ho heu vist, això, no? Aquesta Setmana Santa, entenc, o en alguns caps de setmana, o ara de cara a l'estiu o l'estiu passat.
Sí, ara hi ha un auge, no?, per dir-ho així, de turisme de proximitat, de turisme rural, de disfrutar el que tenim més a prop de casa i de la compra també de productes elaborats des de quilòmetre zero i des de proximitat. I llavors això doncs, bueno, és el que ara ens ha d'ajudar a poder sortir una mica de la situació que s'està vivint durant més d'un any i mig, que no, no hem d'oblidar que és una situació complexa. Segurament d'aquí un temps, quan es torni a recuperar aquestes mobilitats ja d'internacional, doncs llavors ja la cosa anirà canviant. Però ara, actualment, es nota molt l'afluència de gent que vol sortir de les grans ciutats, sobretot, o gent que vol visitar el territori, i llavors això es nota a nivell de turisme, a nivell de restauració. De fet, la fira, durant aquest mes de maig, la sensació i el que ens van arribar, doncs, tant restauradors com cases rurals, doncs és que es nota la proposta de la Fira del Vi de Falset, es nota aquesta proposta de temporalitat que dura tot el mes de maig, i això doncs ho agraeixen molt també.
I també és positiu, doncs, això que si heu pogut allargar tot un mes de maig i he tingut aquest èxit, de cara a pròximes ocasions també pot ser una oportunitat, no?, d'obrir, no?, aquest ventall i fer aquesta difusió perquè el Priorat sigui visitada, no?, Falset i això, no?, i els cellers, els restaurants i de retruc també les cases de turisme rural ho vegin i se'n puguin repercutir, no?, econòmicament, dinamitzant una mica, doncs, la seva activitat. Carlos, així per repassar el moment final, què ha de fer la gent per poder venir? Què els diries a la gent d'aquí que ens escolta del Penedès perquè vinguin al Priorat? On han d'entrar per reservar i de més?
Mira, és tan fàcil com entrar a la pàgina web de la Fira del Vi.org i allà ja veuran com fer exactament les reserves. Podran triar el celler, podran mirar el calendari, quins dies i quines hores ofereixen els cellers per poder fer aquests tastos, i reservar-ho. És tan fàcil com això. I ja està, és qüestió de reservar-ho, llavors el celler ja li arribarà a la seva conformitat i ja els esperaran, doncs, amb el dia que hagin triat i l'hora que hagin triat. És el que ells veuran més de 52 propostes, les quals estan repartides per, doncs, tota la comarca del Priorat, i ells, és qüestió de que trien i de que, doncs, decideixi si volen fer el matí, si volen fer matí i tarda, si volen fer tot un cap de setmana, i aquí els esperem, doncs, això, els esperem a que gaudeixin molt del nostre paisatge, del nostre territori i sobretot dels nostres productes, que són uns productes, pues, molt, molt excel·lents, i que creiem que val la pena fer aquests actes per poder donar a conèixer cada vegada més i perquè la gent els disfruti més, perquè cada vegada la gent és més amant del vi i cada vegada la gent, doncs, està més interessada en el vi i en com es fa i en conèixer les seves característiques, tant les característiques de l'enòleg, del productor, del celler, com les característiques de la terra i de la vinya.
Doncs prenem nota, alcalde Carlos Brull, alcalde de Falset, d'aquesta Fira del Vi de Falset, prenem nota per venir durant aquest mes de maig, o per què no, per venir durant l'estiu o qualsevol altra ocasió a gaudir d'aquest vi, d'aquests vins tan bons, però també d'aquest paisatge tan peculiar que té a la comarca del Priorat. Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquests dies que falten de la fira.
Gràcies a vosaltres.
Seguirem endavant, seguirem lluitant.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Nosaltres ara ens dirigim cap a les notícies de les 11 i seguidament parlarem del català al carrer.